Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Garrotxa quedarà totalment perimetrada amb franges antiincendis a mitjans del mes que ve. És la principal mesura que ha pres el Consell Comarcal per evitar una ràpida propagació del foc en cas d'incendi forestal. Tots els nuclis de la comarca quedaran envoltats d'un tallafoc que ha de permetre facilitar la feina dels bombers.
El que estem fent és 25 metres lineals al voltant de tots els nuclis, treure una part important de l'arbrat i sobretot el sotabosc, que és el vehicle pel qual el foc es va desplaçant. I llavors què es deixen? Es deixen uns quants arbres esparsos, un arbre cada 10 metres o cada N metres, simplement mirant que les capçades dels arbres no es toquin una a l'altra perquè no sigui fàcil que el foc pugui saltar d'una a l'altra.
Són paraules del director del SIGMA, Francesc Canalies, en aquest programa. Les franges antiincendis han d'estar llestides a tota la comarca a mitjans del mes de juny. És possible que hi hagi algun retard perquè els treballs estan coincidint amb la nidificació dels ocells i això fa que s'alenteixin. Avui és dimecres, 25 de maig. Continguts del dia. Neix el Pla de Talent. Es tracta d'un projecte que neix de la mà de l'Ajuntament d'Olot, Dinàmic, el Consell Comarcal i diversos sectors com ara l'empresarial o el de l'hostaleria. El seu principal objectiu és la recerca de professionals qualificats i que el talent es quedi a casa nostra.
L'estratègia de les empreses la fan les persones, i per tant és lògic que existeixi aquesta inquietud en una comarca que també ho hem de dir, que és de les poques comarques a Catalunya que té plena ocupació. Per tant, en el que el factor persones és un factor limitant, és a dir, és un factor limitant del creixement i, evidentment, no només d'un creixement en termes quantitatius, sinó sempre també des d'una perspectiva qualitativa de la pròpia qualitat, diguem-ne, dels llocs de treball.
Són paraules d'en Xavier Marcet, membre de Lead to Change, que liderarà el camí a seguir amb un estudi com a pilar fonamental. Aquest pla tindrà una durada inicial de 3 mesos i un pressupost de 15.000 euros com a punt de partida. Avui també donarem un cop d'ull a altres continguts informatius de la jornada, com per exemple la crònica judicial, perquè l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per violar una noia a Figueres, gravar un vídeo i després reclamar-li diners per no difondre les imatges. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença. I tot és a punt perquè comenci el Cornamusa. Amb el Festival de la Cornamusa d'Olot arrenca avui la seva programació, que s'allargarà fins diumenge. Xerrades, tallers, homenatges, presentacions, concerts i, sobretot, molta participació popular ompliran la ciutat de cultura popular. Al Tiler diuen que aquesta 31a edició suposa una renovació molt important i que arriba amb energies renovades.
Tenim moltes ganes de mostrar aquest nou Cornamusam que manté totes les coses bones del que havíem fet els últims 30 anys, però que a més afegeix tota aquesta part més social i també més de conscienciació del que és la cultura tradicional, no només en un àmbit purament escènic, sinó també com a manera d'entendre l'entorn, com ens relacionem entre nosaltres o amb la societat i la natura.
És el president del Tiler, Àlvar Borrell, en declaracions a Ràdio Olot. Per cert, la primera activitat serà aquest vespre. Francesc Sans farà una conferència de demostració local d'Òmnium Garrotxa sobre els diferents noms que pot tenir la cornamusa. I avui, als 5 minuts més, entrevistarem a Joan Assín perquè el Cantabile Cor de Cambra celebra el seu 25è aniversari i ho farà precisament aquest cap de setmana, aquest diumenge al vespre, amb un concert al Teatre Principal de música pop. En esports, David Carles és el primer fitxatge de l'hoquei Olot per la propera temporada. L'exjugador de Girona i Palafrugell retorna a les pistes després de mesos d'inactivitat.
No em veig ni d'interior ni d'exterior ni res d'això, no? Sinó, ostres, crec que puc ajudar a l'equip en moltes posicions. Evidentment, si en Jordi i en Piera em diuen, ostres, David, et veiem més interior, doncs jo, evidentment, em posaré allà i faré la feina, doncs, d'interior, no? Al final, sóc un jugador que m'agrada molt jugar per l'equip, que m'agrada molt que els altres jugadors brillin, i a partir d'aquí, doncs, ostres, on jugui, doncs, tot serà benvingut.
El jugador d'Igualada és el primer reforç d'una setmana en què també hem conegut la renovació del porter Guillem Raurell. I avui també anirem fins a Besalú perquè el Club Esportiu celebra el centenari aquest dissabte. Després de dos ajornaments de la festa a causa de la pandèmia, el Club Garrotxí ha organitzat una diada carregada d'activitats per commemorar la fita.
Afortunadament el podem celebrar. Vàrem haver de suspendre dues vegades actes durant el mes de gener i febrer perquè hi havia el Covid, i vam decidir finalment que ho faríem doncs, quan la cosa s'hagués normalitzat. Tenim previst aquest cap de setmana, tot el dissabte, a la tarda i vespre de festa.
Són paraules del president del Besalú, Ernest Bassols. El club garrotxí compta amb diferents equips de futbol base i amb el seu primer equip a segona catalana. Tots plegats celebraran els 100 anys d'història amb actes d'homenatge a exjugadors i amb una fotografia grupal de tots els equips.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Continua plovent. De fet, aquesta matinada les pluges no s'han aturat i això, evidentment, dificulta en alguns casos la circulació. Circuleu amb precaució. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot, informar que per avui els carrers tallats seran fins al 3 de juliol es talla el carrer Castanyer per la canalització de l'aigua i la reserva d'estacionament per facilitar el pas de vehicles al carrer Fajol i al carrer Ballaner, que han canviat el sentit de circulació. Hi ha obres des de les 8 del matí a les 7 de la tarda al carrer Samanov per ampliar les voreres. Hi ha reserva d'estacionament als següents llocs. Durant tot el dia, a l'Avinguda Reis Catòlics, número 33, per la construcció d'un nou edifici. De les 7 del matí a les 7 de la tarda al carrer Proa, per una mudança. De les 7 del matí a les 3 de la tarda a l'Avinguda Pere Badosa per treballs de jardineria. De 7:45 a les 12 del migdia al carrer Mas Beatriu per càrrega i descàrrega d'un material. De les 8 a les 3 de la tarda a la plaça de Sant Pere Màrtir hi ha una reserva d'estacionament. De les 10 a les 12 al carrer Mulleres, número 6, per una mudança. De les 11 a la 1 de la tarda al Monet Escobós, número 10, per una mudança. De les 12 a les 4 de la tarda al carrer Castellà Lloberes per descarregar material. De les 5 a les 9 de la tarda al carrer Doctor Joaquim Mas Mitjà per descàrrega de material. I de les 9 del matí a la 1 del migdia, prohibit estacionar al carrer Alcalde Lluís Casademont, número 13, per poder entrar i sortir camions. I l'última cosa és prohibit estacionar al carrer Pau del Gas i Can Diagustí per la reparació de les voreres. Res més des de la Policia Municipal. Que tingueu un molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I al centre de la ciutat d'Olot tenim ara mateix 11 graus de temperatura. Han baixat, i això es nota, Neus.
Sí que es nota, sí. Per tant, avui abrigueu-vos una miqueta més al sortir de casa. Tenim 10 graus a Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 11 també a Castellfollit de la Roca i a Vic, 12 a Mieres, a Banyoles i Anglès, en tenen 13 a Girona, 14 a Figueres, 9 a Ripoll, 7 a Das i 2 a Vall de Núria.
Previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Durant les últimes hores, aquest dimarts, hem tingut una gran regada, una tempesta, fins i tot amb pedra o calamarsa, especialment cap al Gironès, sud de la Costa Brava, i una pluja molt, molt ben acollida. Feia falta, francament, després d'aquell pic de calor al cap de setmana, amb temperatures de 33 a 39 graus, 39 a Grions, doncs ahir van caure 65 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, i anem sumant, que ara això va a més. A Olot, 55 litres, en Pau de Segúries o també a Fornells de la Selva, al voltant dels 30-45 litres per metre quadrat. Sant Feliu de Pallerols, 46, una pluja també doncs important. Al nord d'Osona, 47 a Orís, a Vic, 44 litres, a Núria, 24 litres, va nevar a 2.000 metres. Quin canvi de temperatura, especialment a la tarda i al vespre. Cabanes, 27 litres, Santa Coloma de Farners, 22, i la temperatura tan ha baixat que bé, doncs la mínima 12, màxima 17, tant a Vic com a Olot, són temperatures no només normalitzades, sinó per sota la mitjana. Matí de dimecres, que ha de començar encara amb algun ruixat, temps variable, tendència a obrir-se clarianes i a la tarda pot tornar a fer algun xàfec, especialment les comarques interiors i del prelitoral, Ripollès, Osona, Garrotxa, les Guilleries, el Gironès, poden rebre algun d'aquests ruixats. La temperatura una mica més baixa de matinada, per tant, farà fresca, molta humitat, algun banc de boira, i de dia, novament, costarà passar dels 20 graus, en llocs de l'interior, voltant de 15-18 graus, malgrat que hi haurà més clarianes. Però vaja, a la Costa Brava podrien arribar ja als 22 graus. I aquesta lleugera inestabilitat d'avui, que va a menys, s'acaba doncs el període de tempestes, sembla que ja s'atura. Per tant, dijous, divendres i el cap de setmana faria més sol, alguna boira al matí, especialment dijous i divendres, i destaquem que anirà pujant la temperatura, màximes de 25, de 27 graus. No arribarem ni als 30, res a veure amb aquell calor, aquella calor realment històrica que hem tingut el cap de setmana.
Peixos is my dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars. La Garrotxa quedarà totalment perimetrada en franges antiincendis a mitjans del mes que ve. És la principal mesura que ha pres el Consell Comarcal de la Garrotxa per evitar una ràpida propagació del foc en cas d'incendi forestal. Tots els nuclis de la comarca quedaran envoltats d'un tallafoc que ha de permetre facilitar la feina als bombers i combatre amb més facilitat els anomenats incendis de sisena generació.
Amb les altes temperatures i la sequera acumulada de molts mesos, la Garrotxa continua sent un polvorí malgrat les pluges de les últimes hores. La hiperfreqüentació, el canvi climàtic i la gran massa forestal que hi ha actualment als boscos de la comarca converteixen zones com l'Alta Garrotxa en el lloc idoni perquè s'hi produeixi qualsevol tipus d'incendi. Preocupen especialment els anomenats incendis de sisena generació, amb temperatures molt altes i una velocitat de propagació molt gran. Per combatre'l, els bombers necessiten tenir les zones habitades ben perimetrades, segons ha dit a Ràdio Olot el director del SIGMA, Francesc Canalies.
Que es tracta, d'alguna manera, amb aquesta actuació que estem fent de marcar els perímetres o netejar els perímetres de tots els nuclis habitats, és alliberar els bombers de l'obligació de la feina d'haver d'estar protegint béns i persones en un moment d'un incendi. Què vull dir amb això? Vull dir que la feina dels bombers és fer el tallafoc on toca o intentar esperar el foc en el lloc on el poden esperar per poder controlar-lo i, per tant, evitar la seva propagació. Si la gent recorda l'incendi de l'Empordà, molts camions de bomberos van quedar, o de bombers van quedar bloquejats defensant granges o defensant habitatges particulars que estaven envoltats pel foc.
La mesura antiincendis afecta des de municipis grans fins als diferents nuclis que hi ha a tota la comarca, passant fins i tot per cases aïllades. Tots han de tenir el seu perímetre ben delimitat.
Les cases aïllades han de tenir un perímetre de protecció seu particular. Això, de fet, era així a pagès de tota la vida. És ara que sembla que tothom està content de que la branca de l'alzina o del pil hi entri a la cuina i al menjador de casa seu. Això no era així normalment, vull dir, la gent veia que era un perill. I per l'altre costat, en els nuclis habitats, el que hi ha és la necessitat de voltar tot aquest nucli d'un espai que hi hagi arbres dispersos, però que no hi hagi una massa forestal contínua, perquè l'efecte d'això és que quan arriba el foc allà, s'abat, que diuen els bombers, el foc, o sigui, el foc es frena automàticament, i per tant el risc per les persones i per les cases que hi ha baixa d'una manera molt significativa. Això permet que els bombers puguin seguir fent la seva feina sense massa preocupació.
L'Alta Garrotxa ja es va cremar fa 50 anys, però en aquell moment la massa forestal que hi havia no era tan quantiosa com l'actual. Canalies explica com es marquen els perímetres antiincendis.
El que estem fent és 25 metres lineals al voltant de tots els nuclis, treure una part important de l'arbrat i sobretot el sotabosc, que és el vehicle pel qual el foc es va desplaçant. I llavors què es deixen? Es deixen uns quants arbres esparsos, diguem un arbre cada 10 metres o cada N metres, simplement mirant que les capçades dels arbres no es toquin una a l'altra perquè no sigui fàcil que el foc pugui saltar d'una a l'altra.
Les franges antiincendis han d'estar enllestides a tota la comarca mitjans del mes de juny. És possible que hi hagi algun retard perquè els treballs estan coincidint amb la nidificació dels ocells i això fa que s'enlenteixin. El cost el finança el Consell Comarcal de la Garrotxa.
I de la Garrotxa cap a l'Alt Empordà, perquè allà crearan un centre d'interpretació del paisatge abans de finals d'any. Aquest nou organisme és una iniciativa conjunta entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament del Far d'Empordà amb l'objectiu de crear materials didàctics per divulgar els valors i la diversitat dels paisatges de la comarca.
Aquest centre estarà enfocat a la població general i també al públic escolar. Per altra banda, el Consell Comarcal ha anunciat que restaurarà tota la xarxa de miradors per la interpretació del paisatge que hi ha a l'Alt Empordà. A més, en construirà 6 de nous a Portbou, l'Estrada, el Castell de Pontós, la Garriga de Vilanant i el Mas Ventós. Aquestes accions formen part de les millores de la gestió del paisatge.
I encara un últim apunt dedicat al medi ambient, perquè un total de 27 artistes empordanesos han cedit obres per vendre-les i recaptar fons contra els parcs eòlics projectats al Golf de Roses. Les peces s'exposaran a partir d'aquest divendres a la Ciutadella i l'objectiu és aconseguir el finançament necessari per fer accions en contra d'aquests projectes.
Les obres es vendran a preus populars i per sota del valor real. La iniciativa organitzada per la IAEDEN Salvem l'Empordà, el Fòrum L'Escala Empúries i l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí s'emmarca en la campanya d'accions iniciada fa 2 setmanes amb el concert La Mar és Vida, que va plegar unes 500 persones a l'escala.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Neix el Pla de Talent. Es tracta d'un projecte que neix de la mà de l'Ajuntament d'Olot, Dinàmic, el Consell Comarcal i diversos sectors com l'empresarial o el de l'hostaleria. El principal objectiu és buscar el talent i que aquest talent es quedi a casa nostra. És la recerca de professionals qualificats i que es puguin integrar en el sector empresarial de casa nostra. Al capdavant de la iniciativa hi ha Xavier Marcet, que és membre de Lead to Change, que liderarà el camí a seguir amb un estudi com a pilar fonamental. Aquest pla tindrà una durada inicial de 3 mesos i un pressupost de 15.000 euros com a punt de partida. Ens ho explica en Roger Isern.
Tenir un talent és una capacitat que es pot treballar dia a dia o amb què s'hi pot néixer. Sigui com sigui, a la Garrotxa es vol mantenir i adquirir nou talent per garantir un futur positiu al sector empresarial. Per això, des de les institucions locals i comarcals, sectors empresarials i sindicats desenvoluparan el Pla de Talent, un projecte que neix de la demanda dels sectors degut a efectes provocats per la pandèmia que han significat un greu problema pel que fa a l'ocupació i la capacitat d'obtenir noves incorporacions a les empreses. Dins el marc del Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l'Ocupació, es vol aconseguir que la comarca, a banda de tenir una bona ocupació, tingui una base de talent per al futur. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
L'objectiu que tenim és aquest, aconseguir doncs, que les empreses de la nostra ciutat i comarca tinguin aquests perfils professionals i també facilitar que totes les persones que tant d'Olot, de la Garrotxa com de fora que tinguin aquests perfils doncs, puguin trobar bones feines a la nostra comarca i ens ajudin entre tots a generar riquesa al territori, que és el que voldria.
Al capdavant d'aquesta nova iniciativa hi ha el CEO de Lead to Change, Xavier Marcet. L'empresari terrassenc qualifica la situació de respecte, ja que no té una solució fàcil. La Garrotxa és un cas especial, empresarialment parlant, no pel que fa a ocupació, sinó pel fet de no tenir el nombre de persones adequat que garanteixin un creixement en un futur. Marcet explica l'estratègia a seguir per millorar aquest aspecte.
L'estratègia de les empreses la fan les persones, eh? I per tant és lògic que existeixi aquesta inquietud en una comarca que també ho hem de dir, que és de les poques comarques de Catalunya que té plena ocupació. Per tant, en el que el factor persones és un factor limitant, és a dir, és un factor limitant del creixement, i evidentment no només d'un creixement en termes quantitatius, sinó sempre també des d'una perspectiva qualitativa de la pròpia qualitat, diguem-ne, dels llocs de treball.
I per aconseguir tot això es començarà per fer un estudi detallat i no d'un àmbit general del sector empresarial de la comarca. L'objectiu és trobar i fidelitzar aquest talent, un factor que per a Marcet es demostra a base de treball.
Perquè talent no és, diguem-ne, tenir moltes carreres o un doctorat, talent és en la feina que tu tens, tenir capacitat de donar bons resultats, o resultats, diguem-ne, en general, per sobre de la mitjana. Un altre element fonamental és tenir capacitat d'adaptació. Les empreses evolucionen molt. Aquí tenim empreses de sectors molt diferents, alguns de sectors tecnològicament molt punters. Aleshores, nosaltres necessitem, diguem-ne, que que el talent, diguem-ne, precisament vol dir que tu no t'estanques, que tu tens aquesta capacitat de continuar aprenent.
Durant aquest mes de maig ja s'han realitzat diferents tasques que han permès fer una anàlisi més detallada de la situació actual de la comarca. Aquest pla de talent tindrà una durada d'uns 3 mesos i un pressupost inicial de 15.000 euros. La durada de la iniciativa dependrà del que sorgeixi de l'estudi, que investigarà els factors favorables per crear i fomentar el talent.
Obrim ara la crònica judicial. L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per violar una noia a Figueres, gravar-ho en vídeo i reclamar-li diners per no difondre les imatges.
L'acusació pública sosté que els fets van tenir lloc el 18 de febrer del 2019, quan el processat va passar a recollir la víctima amb una furgoneta, la va portar al bosc i la va atacar. Al judici, la víctima ha assegurat que no va saber que l'acusat ho havia enregistrat fins que li va reclamar un primer pagament de 1.500 euros. Es va decidir a denunciar-ho quan li va reclamar 1.000 euros més. L'acusat ho nega i atribueix la denúncia a un intent de justificar els vídeos que havien gravat junts perquè ell havia perdut el mòbil i la noia temia que es fessin públics.
L'Audiència absol l'acusat de perseguir una noia de 21 anys pel carrer a Lloret de Mar i violar-la en una zona enjardinada. El cas es remunta a la matinada del 28 de juny del 2020. La sentència subratlla que, tot i que el relat de la denunciant és persistent, el tribunal sí que té dubtes raonables de que el processat cometés l'agressió sexual. Entre d'altres, perquè durant la instrucció del cas s'han omès elements claus. Per exemple, no s'ha portat una trucada que la noia va fer al 112, ni tampoc es va citar a declarar una amiga seva qui va anar a veure aquella nit. La sentència ja s'intuïa perquè ara fa una setmana, i després que l'acusat portés quasi bé 2 anys en presó preventiva, l'Audiència el va deixar en llibertat. I també sabem com ha acabat aquell intent d'atacar amb explosius el Club Paradise de la Jonquera.
Doncs sí, els atacs amb explosius a aquest macroprostíbul perpetrats el desembre del 2012 han quedat impunes. L'Audiència absol els 7 acusats d'integrar l'organització criminal que va atemptar contra el local i va amenaçar el seu propietari. Només en condemna un a 5 mesos de presó i una multa de 900 euros perquè durant l'escorcoll a casa seva hi van localitzar un passaport, un carnet de conduir i una carta d'identitat falsos. S'enfrontaven a penes d'entre 4 i 26 anys i mig de presó. La sentència conclou que no ha quedat acreditat que fossin els autors de l'atac amb explosius de la matinada del 12 de desembre, de la col·locació d'un cotxe bomba el 23 del mateix mes i de la trucada alertant d'un atemptat la nit de Cap d'Any.
Aquestes últimes hores ha estat notícia l'operació policial que hi ha hagut a diversos punts de Catalunya i que ha afectat, per exemple, també Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra i la policia duanera de l'Agència Tributària han detingut una 50ena de persones en el marc d'un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava marihuana a tot el país.
Els agents han fet 37 entrades i han intervingut diferents quantitats de droga. Entre els punts escorporats escorcollats destaca Lloret de Mar, on els agents han escorcollat des de primera hora del matí 2 cases a l'urbanització Condado de Jaruco, una altra a Serra Brava i una quarta a Roca Grossa. De l'interior dels immobles s'han emportat diverses bosses. En l'operatiu hi han participat 700 efectius.
I els Mossos busquen uns lladres que aquesta matinada passada han arrencat un caixer automàtic a l'Estartit. Se l'han emportat amb un camió robat i l'han abandonat en un camp de pomeres.
El caixer automàtic estava situat a l'exterior del supermercat Lidl, que es troba just al costat de la carretera GI-641 a l'entrada de l'Estartit. Els lladres han arribat al lloc amb un camió grua que havien sostret en una empresa de construcció d'Ullà, al Baix Empordà. Allà, emparant-se en la foscor, han arrencat el caixer automàtic, l'han arrossegat fins al camió, l'han carregat i se l'han emportat fins al camp de pomeres. Després d'obrir-lo i d'escampar-ne totes les peces per terra, per endur-se'n els diners, ho han deixat tot enmig del camp i han fugit.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 29 i 37 anys per haver robat centenars de productes en un mateix supermercat de Palafrugell, al Baix Empordà. Els fets van passar diumenge 22 de maig, quan una patrulla de paisà va veure un cotxe que estacionava a l'aparcament soterrat d'un supermercat de la plaça d'Europa. A partir d'aquí, què més?
Doncs els 2 homes que hi anaven van deixar el cotxe en una zona apartada i poc il·luminada de l'aparcament. A continuació, entraven i sortien de l'establiment sense portar bosses o una cistella de la compra. En total, es van arribar a emportar cremes solars, xocolates i càpsules de cafè per un valor de més de 1.800 euros.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. I wish I had you in Carrickfergus, only 4 nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean to be by your side.
But the sea is wide.
Tot a punt perquè comenci el Cornemusa amb el Festival de la Cornemusa d'Olot. Arrenca avui la seva programació, que s'allargarà fins dissabte. Xerrades, tallers, homenatges, presentacions, concerts i, sobretot, molta participació popular ompliran la ciutat de cultura popular. Al Tiler diuen que aquesta 31a edició suposa una renovació molt important i que arriba amb energies renovades.
I és que és la primera vegada després de la pandèmia que el Cornemusa es podrà celebrar amb tanta llibertat. Aquest vespre, Francesc Sanz farà una conferència demostració al local d'Òmnium Garrotxa sobre els diferents noms que pot tenir la cornemusa. És l'inici d'un certamen que durarà 5 dies. Demà serà el torn dels ministrers de l'Escola de Música d'Olot amb l'audició de final de curs i amb l'arribada de divendres vindran els plats forts. A la plaça del Cornemusam, al Puig del Roser, hi haurà parades amb menjar i beure durant la tarda i el vespre i un homenatge molt especial a Paddy Moloney, un dels grans referents de la música irlandesa i un renovador del folk al capdavant dels Chieftains. Pel president del Tiler, Àlvar Borrell, aquest serà un concert molt especial.
Paddy Moloney va morir ara fa molt pocs mesos i la veritat és que ens va saber molt greu saber de la notícia de la seva mort, perquè és una persona que ja els antics organitzadors del festival tenien moltes ganes que vingués i no havia estat mai possible, i bé, ara que hem fet tard, com a mínim creiem que li hem de retre un homenatge. És una figura que ha estat clau en la renovació de la música celta i en la seva popularització aquestes últimes dècades. I bé, tothom qui és simpatitzant de la música celta segur que s'ho passarà d'allò més bé escoltant les peces dels Chieftains, que és el grup que ell liderava, deia, en la música irlandesa. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.
Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? És ell, és Paddy Moloney i els Chieftains que estem escoltant, tot i que alguns relacionareu aquesta cançó amb les pistes de ball, perquè anys més tard també es va fer popular. Bé, l'homenatge a Paddy Moloney és un dels plats forts del Cornemusam, que avui comença, però també hi haurà Germà Negra, Marta Coll i Carlos Núñez, que ompliran l'escenari de la plaça de Braus en unes vetllades que promet en ser un gran altaveu de la cultura popular. Per l'Àlvar Borrell, enguany han aconseguit un festival més modern i, això sí, adaptat als nous temps.
Tenim moltes ganes de mostrar aquest nou Cornemusam, que manté totes les coses bones del que havíem fet els últims 30 anys, però que, a més, afegeix tota aquesta part més social i també més de conscienciació del que és la cultura tradicional, no només en un àmbit purament escènic, sinó també com a manera d'entendre l'entorn, com ens relacionem entre nosaltres o amb la societat i la natura.
Encara queden entrades pels concerts de pagament al web d'Olot Cultura. El Cornemusam s'acabarà diumenge a les 9 del matí amb la Cercavila matinal.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Dos apunts d'esports. David Carles és el primer fitxatge de l'hoquei Olot per la propera temporada. L'exjugador de Girona i Palafrugell retorna a les pistes després de mesos d'inactivitat.
És el primer fitxatge del curs 22-23 de l'equip de García i Piera. A Ràdio Olot hem parlat amb ell sobre el per què escollir l'hoquei Olot, com es defineix com a jugador i què pot aportar l'equip. L'Igualadí és el primer reforç d'una setmana en què també hem conegut la renovació del porter Guillem Raurell.
Fa unes setmanes l'hoquei Olot veia com Joan Mangas i Nil Rodríguez deixaven la disciplina olotina i obligaven a que l'equip s'hagués de reforçar. Un buit difícil d'igualar, però sí que es pot substituir. I el primer en arribar de cares al curs 2022-2023 és David Carles. L'igualadí de 29 anys ha passat per les files de l'Igualada, del Dies Bac Suís, del Palafrugell i del Girona, on va disputar la seva última etapa a les pistes abans de prendre un descans. Un perfil de jugador que es pot comparar amb Nil Rodríguez, ja que té gol i capacitat per jugar en zones interiors. A banda d'aquests aspectes, David Carles explica en declaracions a Ràdio Olot que pot aportar coses positives en qualsevol posició.
No em veig ni d'interior ni d'exterior ni res d'això, no? Sinó, ostres, crec que puc ajudar l'equip en moltes posicions. Evidentment, si en Jordi i en Piera em diuen, ostres, David, et veiem més interior, doncs jo, evidentment, em posaré allà i faré la feina, doncs, d'interior, no? Al final, sóc un jugador que m'agrada molt jugar per l'equip, que m'agrada molt que els altres jugadors brillin, i a partir d'aquí, doncs, on jugui, doncs, tot serà benvingut.
Un dels artífecs d'aquest fitxatge ha estat Aniol Mangas, amic i excompany de David Carles al Girona. També l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, ha insistit perquè l'Igualadí es tornés a posar els patins després de l'aturada i d'haver patit una hèrnia. Dos dels factors pels quals el mateix David Carles explica que ha escollit el projecte Olotí.
Jo sempre l'he seguit amb ell, a veure on anava, què feia. Vaig anar veient, doncs, que cada vegada venia més gent al pavelló a veure'ls amb ells. A partir d'aquí, doncs, en Jordi García també, quan el van fitxar, just va coincidir que estàvem de viatge a Mèxic amb l'Oniol i dos anys més, i el van fitxant allà, i en Jordi també ve molt per Tamariu, que jo estigui vint allà, i m'apartava, i al final vaig deixar el hockey una miqueta perquè havia perdut la il·lusió, i en canvi, doncs, gràcies a en Jordi i al club, haver vingut a veure-us també un parell de partits i tot plegat, vaig pensar, ostres, per què no, doncs, de fer una temporada més, no?
Un jugador que no és garrotxí, però és com si ho fos. El conjunt groc i blau no és habitual veure jugadors de fora la comarca jugant amb el primer equip, però David Carles és un cas que s'aproxima a ser olotí. Des de l'inici de la temporada és soci del club i va presenciar més d'un partit a la Josep Jou la temporada passada, una afició que el va impressionar i que ara la tindrà a favor. L'ex del Girona explica que no ha vingut a passar el temps i que ve a fer coses grans.
Tinc moltes ganes de fer una molt bona temporada i, evidentment, doncs, estar al màxim damunt possible, i a partir d'aquí, doncs, ostres, anar entrenament darrere entrenament, partit darrere partit, anar veient a veure on som, quin joc podem fer, a veure com damunt podem estar, i a partir d'aquí, doncs, ojalà poder-vos fer somiant en coses molt, molt xules.
David Carles és el primer reforç de l'hoquei Olot per a la pròxima temporada i ja ha completat varis entrenaments amb l'equip. Aquesta setmana també hem conegut que el porter biguetà Guillem Raurell seguirà una temporada més defensant la porteria olotina.
I marxem cap a Besalú perquè el club esportiu celebra el centenari aquest dissabte. Després de dos ajornaments de la festa a causa de la pandèmia, el club garrotxí ha organitzat una diada carregada d'activitats per commemorar la fita.
El club esportiu Besalú compta amb diferents equips de futbol base i amb el seu primer equip a segona catalana. Tots plegats celebraran els 100 anys d'història amb actes d'homenatge a exjugadors i amb una fotografia grupal de tots els equips.
El club esportiu Besalú celebrarà per fi amb total normalitat el seu centenari. Ja fa mesos que vam conèixer l'escut i la samarreta per celebrar els 100 anys d'història, però la festa encara no havia pogut ser realitat. Fins a dues vegades es va haver d'ajornar a causa de l'augment de casos de coronavirus a la societat. Ara, amb la pandèmia respectant, el club garrotxí ha organitzat un dissabte ple d'activitats al camp de futbol del municipi. Activitats pels més petits, partits de futbol i un acte d'homenatge a exjugadors que han format part de l'equip verd i blanc. El president del Besalú és Ernest Bassols.
Afortunadament, el podem celebrar. Vàrem haver de suspendre dues vegades actes durant el mes de gener i febrer perquè hi havia el Covid, i vam decidir finalment que ho faríem, doncs, quan la cosa s'hagués normalitzat. Tenim previst aquest cap de setmana, tot el dissabte, a la tarda i vespre, de festa.
Una festa que vol servir per commemorar el treball incansable de molta gent del poble. Persones que han ajudat a fer créixer el club que actualment és i que compta amb equips de futbol base i el primer equip a segona catalana. Bassols explica els orígens del club, uns anys importants per entendre el Besalú d'ara.
És un club modest, és un club senzill, és un club humil, que aprofitant la il·lusió de molta gent durant molts anys, ha sobreviscut 100 anys. I això seria impossible si no fos perquè en aquests pobles petits, doncs, durant molts anys no hi va haver gaire res més que el futbol. Hem vist fotos amb el camp ple, que potser hi ha 500 o 600 persones un diumenge normal a veure un equip de segona catalana. En aquell moment que devien estar, bueno, en aquell moment que hi havia una lliga, que jugaven quatre equips de les rodalies, i no es jugava amb gaire ningú, i les lligues eren com eren, no?
Aquest dissabte, futbol, homenatges i festa al municipal de Besalú. Els actes començaran a les 4 de la tarda i es tancaran ja entrada la matinada, amb final de festa, després del sopar popular.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.